perquè el Centre d'Estudis del Mar compleix 40 anys i ahir en Joan es va trobar al Miramar, diguem-ne, amb allò, amb una mirada al passat, amb moltes de les persones que han format part d'aquest equipament de la Diputació de Barcelona, que no s'ha mogut del passeig marítim, per bé que fins i tot en algun moment un regidor plantejava que podien anar a parar a Can Fals, però com que Can Fals també està com està, el passeig marítim, Centre d'Estudis del Mar, celebració del 40 aniversari. Bon dia, Joan.
Bon dia, Vicenç.
Una gentada i un Miramar,
sí,
no?
Sí, sí, clar, van anar, diguem, gent que ha participat en la seva vida, fins i tot algun conserge jubilat a Sitgetà, que durant molts anys va exercir allà, o
l'exdirectora Flora Portes, per
durant
exemple,
més de 30 anys, exacte, Flora Portes, l'exalcalde, alcalde de quan va néixer el projecte, el 83, perquè va néixer durant la primera legislatura de Jordi Serra, aquest projecte, impulsat, surten els discursos, i també algú m'ho comentava, pel qui va ser president de la Diputació de Barcelona d'aleshores,
Francesc Martí Jusmet.
Correcte, que es veu que li agradava molt sortir a pescar per Sitges.
Segons fonts apòcrifes, però coneixedores absolutament de l'assumpte.
I a més tenia, es veu que tenia amistat o això amb un sitgetà,
que se l'enduia amb la barca.
Que sí, i bueno, la cosa anava bé. I aleshores va coincidir això amb la donació, ara ja m'explicaràs, la donació d'un edifici.
Aquell xalet del passeig marítim.
El xalet del passeig marítim.
Martí Jusmet, que deien que era una persona molt afable, de tracte.
Doncs va fer aquesta, com dèiem, aquesta donació a la Diputació de Barcelona, que aleshores, doncs això, es van fer diverses valoracions i es va decidir convertir-lo en aquest equipament mediambiental. Ara, a l'època actual, és molt fàcil entendre el que ha de ser un equipament mediambiental, però estem parlant de l'any 83, que, diguem, aquests conceptes que avui tenim molt clars eren segurament molt diferents.
O estaven a les beceroles tots ells. Mm-hmm. Aquesta casa, si algú de vostès en vol saber la història, només cal que vagin al web, al blog de la Beli Artigues, on explica tota la història de la casa on hi ha instal·lat el Centre d'Estudis del Mar des de l'any 83.
Doncs ahir, com dèiem, això, hi havia, no allà a Can Fals, que em va cridar l'atenció, clar, suposo que per un tema de capacitat, però que hagués estat maco també fer-lo allà.
Però com que allà ja no es pot entrar, perquè l'alcaldessa ens va dir que...
Ai, sí.
Que allà ja no s'hi pot, vaja, que o s'hi entra amb casc o no s'hi entra. I doncs, millor, la gentada que hi havia, millor no temptar la sort.
Millor el Miramar. Fins i tot concert de Ramon Mirabet.
Exacte.
L'acte presentat per la nostra companya, l'Anna Grimau. Doncs aquestes ganes de celebrar i també doncs de fer aquest tom. Aquest tom que es veu que fan els edificis de la Diputació cap al 2030, esperem que els incloguin tots, com comentaves, i també una miqueta per fer algun canvi. Va aparèixer també el concepte del refugi climàtic,
perquè té una pèrcola, aquest edifici.
I aleshores l'aprofitaran, canviaran també la tanca exterior, rescataran el pou, que es veu que hi ha un pou allà.
I pel que he escoltat, un pou d'aigua dolça.
Sí, 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 per això. Que a veure, està molt a prop de mar, però...
Però es veu que és un pou d'aigua dolça.
I sembla ser que això que rescatarà el pou es posarà una font d'aigua per poder beure, també, és a dir que...
D'accés a tothom, des del carrer.
I aleshores, i la intenció és que l'equipament continuï donant el servei que dona actualment. És veritat que està lluny de la ciutadania, però no està lluny de les escoles, perquè precisament són moltíssimes les activitats que s'hi fan al llarg de tot l'any amb escolars dels centres educatius de Sitges i de fora, passegen, els porten i, com ens diu la nota de premsa, fan servir la platja, el mar que hi ha al davant com una aula més, perquè de fet, clar, la gràcia que té això d'estar tan a prop de la matèria primera que tracta l'edifici, doncs és poder-se acostar. I per tant, doncs, també hi havia moltes de les persones que ara mateix estan fent aquest monitoratge educatiu.
Gairebé ens atreviríem a dir que es fan més activitats fora que dins del Centre d'Estudis del Mar.
Clar, dintre, a dins el que hi ha són les exposicions, hi ha des d'algunes exposicions temporals, també hi ha les permanents, tot i que l'edifici, clar, dona pel que dona, que tampoc és tan immens, però...
I també hi haurà canvis en tot el que és el contingut de les exposicions, en les activitats familiars per a escoles. Bé, ara ho escoltaran tot plegat, però comencem, Joan, per el president delegat de l'Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica.
Correcte, Marc Serra, que ahir doncs això estava content, estava satisfet de poder, normalment, clar, quan ve algú...
Bon dia!
Bon dia.
Moment.
S'ha disparat.
Un home d'una loquacitat imparable, per
sí,
un moment.
Sí, sí.
Moment.
Doncs això, que normalment quan es ve a anunciar alguna cosa, alguna bona nova, doncs es ve amb un aire molt, molt més optimista. Doncs escoltem aquestes paraules de Marc Serra.
Bon dia a tothom. És un plaer com a Diputació poder estar avui aquí, acompanyat també de moltes persones molt importants per la història del Centre d'Estudis del Mar. A mi m'agradaria saludar en primer lloc a la Carme Gasulla i agrair-li, no?, que avui estigui aquí representant l'Ajuntament de Sitges. La història de l'Ajuntament de Sitges i del Centre d'Estudis del Mar és una història que ve de lluny i que esperem també en el futur poder intensificar. Agrair-li també al Jordi Serra, que va ser una peça clau en el moment, no?, de l'impuls perquè aquest edifici es pogués preservar i perquè pogués posar-se a disposició també com a centre d'educació ambiental. Alcalde, moltes gràcies per venir. Agrair-li també dues persones més, a la Flora, que ha estat al capdavant de l'equip del Centre d'Estudis del Mar durant molts anys i que ha fet moltíssima feina, la Flora, i que si avui estem aquí és gràcies a la contribució de persones com ella. I també l'últim agraïment que volia fer d'entrada a la François, que avui tindrà ocasió també de dirigir unes paraules per explicar aquesta història del Centre d'Estudis del Mar. Em consta que ella va ser una peça clau també, doncs, per la preservació de l'edifici i perquè pugui ser un equipament públic obert a la ciutadania. Em fa l'efecte que avui parlarem bastant de la història del Centre d'Estudis del Mar i és normal que ho fem perquè portem ja 40 anys, els commemorem enguany, 40 anys sent l'equipament degà de l'educació ambiental marina, no només a Catalunya, sinó podríem dir fins i tot a tot l'Estat. De fet, va ser un equipament pioner on es van celebrar, alguns dels que esteu aquí segur que hi vau contribuir, es van celebrar les primeres jornades d'educació ambiental marina el 1983, de tot l'Estat. Al llarg d'aquests anys, doncs, són moltíssimes les persones que hi han pogut participar de forma més activa o menys. Només us dono una dada, a dia d'avui són 10.000 els visitants que té el centre cada any, sobretot escolars, sobretot alumnes, però també al cap de setmana famílies, doncs, de més a prop o de més lluny, doncs, que passen per Sitges i es troben les portes obertes d'aquest equipament. Però com deia, avui no m'agradaria tant parlar del passat, sinó que m'agradaria sobretot inspirar-nos en aquest passat per mirar al futur. I crec que no hi ha millor manera de celebrar aquests 40 anys, doncs, que és compartint amb tots vosaltres, que ja portem molt de temps treballant en un projecte de millora de l'equipament, perquè encara sigui un equipament una mica més obert, i estem treballant, doncs, un projecte per fer una rehabilitació. Bàsicament, us ho explico molt ràpid, després hi ha el Pau per aquí, l'actual director del centre, aquí, l'actual director del centre, que us ho explicarà amb més detall, eh? Però bàsicament el que busquem és poder canviar la tanca, perquè és veritat que aquella tanca, no?, genera certa distància, no?, entre el passejant, no?, i l'edifici. Aleshores, volem que sigui un equipament públic obert, per tant es redissenyarà aquesta tanca. Es faran també actuacions en la pèrgola d'entrada i la idea és convertir-ho en un espai doncs que inviti a estar-hi, que pugui ser també un refugi climàtic al llarg de l'estiu, amb una font de lliure accés per la ciutadania i també amb un punt d'atenció de benvinguda a l'espai. Però no només ens quedem aquí, sinó que a més volem que sigui exemple de quin tipus d'edificis necessita, no?, el nostre planeta, el nostre país, en un moment com l'actual, en un moment d'emergència climàtica. I és per això que s'hi farà una inversió també, doncs, per poder ser un edifici autosuficient en aigua. És cert que el Centre d'Estudis del Mar té un pou i aquest pou estava en desús, un pou que s'havia utilitzat històricament. Doncs el que volem és activar-lo i que tot el circuit d'aigües del Centre d'Estudis del Mar es pugui fer a través d'aquest pou. I a més també doncs es farà una instal·lació de fotovoltaica. Ara hi ha un parell de plaques, molt, molt testimonials, no?, per les visites que es fan, però el que es vol és a la pèrgola posterior doncs poder fer una bona instal·lació de plaques fotovoltaiques per avançar en l'eficiència energètica. Aquesta no és una actuació aïllada del Centre d'Estudis del Mar, sinó que hi estem treballant amb tots els equipaments de la Diputació en el marc del que anomenem el Pla Clima, amb l'objectiu de que el 2030 tots els equipaments de la Diputació de la província doncs siguin neutres climàticament, que es diu. No només això, sinó que aquesta remodelació de l'edifici, aquestes millores de l'edifici vindran acompanyades també, i això ens ho explicarà millor el Pau que ningú, d'un reforç, d'una renovació, doncs, tant dels projectes expositius com també del projecte educatiu i del programa d'activitats que tenim obert amb totes les famílies, amb un objectiu compartit que jo crec que tots els que estem a la sala doncs, ens agradaria, no?, que és el de impulsar, aprofundir en l'obertura d'aquest centre a la ciutat, l'obertura d'aquest centre al seu entorn, el treball en xarxa i que sigui un centre el més aprofitat possible, que sigui un centre el més comunitari possible. Per fer tot això possible, i acabo, ara sí, doncs comptem amb un gran equip liderat pel Pau, però també la Leire, l'Anna i el Jesús, doncs que són peces imprescindibles perquè aquest Centre d'Estudis del Mar no només tingui una història com avui coneixerem, sinó que tingui molt de present i molt de futur. Moltes gràcies a tots per fer-ho possible.
Marc Serra, el president delegat de l'Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona, amb... Com deia en Joan, vens amb bona cara, fas bona cara i ho expliques així perquè com que tens la cartera plena d'actuacions vinculades amb el 40è aniversari de l'equipament, doncs home, val molt la pena perquè per descomptat que hi haurà canvis. En un moment també es va fer referència a una dona definida com una de les impulsores del Centre d'Estudis del Mar, que és la senyora Françoise Breton.
Correcte. La senyora Breton, que doncs col·laborava en l'àrea de... Bueno, també a les Beceroles, de Medi Ambient, o no recordo com va dir que es deia en aquella època de la Diputació, i que quan doncs això van rebre aquest equipament, van apretar fort per poder convertir-ho en un centre que tampoc existia aleshores. No tenien un model per fer el que després es va convertir en el Centre d'Estudis del Mar.
O sigui, a diferència d'altres ocasions, tenien la casa, tenien l'espai, però havien de ficar-hi a dins un equipament determinat que no hi havia referents a massa llocs.
Correcte, i a partir d'aquí, i a partir també doncs, d'alguns visionaris com la mateixa Breton, doncs van impulsar o van crear aquest servei amb aquesta intenció que no fos una escola però que
donés
servei i no fos un museu sinó que tingués aquesta vessant que de fet és el que l'ha fet funcionar durant tot aquest temps. La senyora Breton, que també doncs, va fer referència al passeig de Sitges, a la praderia de Posidònia, a tot, diguem, ubicar el centre en el lloc més proper allà on
té el seu sentit,
hi ha un món realment per defensar-lo. Escoltem.
Doncs bon dia, estic molt contenta d'estar aquí per 40 anys d'aquest Centre d'Estudis del Mar. Gràcies a la Inma Pruna, gràcies a la Diputació de Barcelona per haver-me invitat avui. Us explico ràpidament la història perquè sembla que no tingui massa temps, perquè la història seria llarga, si no... El 82, Ramon Folk era el director del nou Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i jo treballava amb ell des de feia un any, més o menys, com a cap de negociat dels recursos ambientals. I a l'inici del 82, el llavors president de la Diputació de Barcelona, Francesc Martí Jusmet, ens va convocar per explicar-nos que la Diputació de Barcelona havia rebut en legat una casa en front de mar en Sitges i que aquesta casa s'havia llegat a la Diputació amb una condició: fer-ne una escola o un centre pedagògic. Doncs el primer que vam fer va visitar aquesta casa a Sitges, vam trobar-nos amb l'alcalde de Sitges de llavors, el senyor Jordi Serra, i vam començar tots plegats a pensar en un projecte. Jordi Serrans va parlar de la seva intenció de fer un itinerari per acollir escolars en les platges de Sitges i ens va realment entusiasmar la idea. Pensàvem, però, que el SEM havia també dedicar-se a dues coses més, com tres pilars. Tenia el pilar de l'educació ambiental, un altre pilar que seria la recerca aplicada sobre la gestió del litoral i del mar, i el tercer, la gestió amb els pescadors. I per tant, aquest seria un pont, recerca i gestió, anirien a consolidar l'educació ambiental. A l'abril 83, el Centre d'Estudis del Mar va ser inaugurat en presència de l'alcalde de Sitges, Jordi Serra. El Servei de Medi Ambient estava dirigit en aquest temps per Jordi Cardelús. Cal remarcar que va ser, com ho indicaves, el primer centre a Espanya dedicat a l'educació ambiental del medi litoral i marí i el primer a dedicar-se a la recerca amb els pescadors, intentant conèixer el seu saber, el que saben sobre els fons, què saben sobre les espècies que són les arts de pesca. Llavors, la nostra metodologia, treballàvem primer amb els mestres i després venien amb els seus alumnes en grup de 30-35, i aquest mètode facilitava la continuïtat del treball a l'escola, del qual es feia també un seguiment. Això Flora Portas, aquí, ha portat aquesta tasca amb èxit durant molts anys. Vam produir uns materials de qualitat adaptats a cada nivell, privilegiant el treball d'observació activa i participant, directa, i els materials didàctics fou elaborats per cada nivell, EGB, FP, BUP, COU i universitat. El cap de setmana, el SEM estava obert amb la seva exposició Coneixes el mar i la gent, el públic estava acollit per el Llorenç Ferrer, que també està aquí avui. Paral·lelament, vam començar el treball de recerca amb els pescadors de Vilanova i la Geltrú, seguint les seves activitats i analitzant amb ells els problemes de gestió en els que es trobaven. I un dels primers problemes que va sorgir era la protecció de l'alguer, el brut, en deien els pescadors, que es troba proper a la costa entre Garraf i Cubelles. Doncs les gràcies aquí a tots els companys i companyes del Servei de Medi Ambient, al Domènec Cucurull, que no, hi és, no sé si ha arribat, al Vicenç Sureda, a l'Isidre Gonsalvo, a molta gent que realment sense ell no hauria pogut ser, ni si, ni amb el Jordi Serra, amb el president de la Diputació de llavors. So, just un petit parèntesis per dir que la pradera de Posidònia és un ecosistema molt important en el mar, molt ric en biodiversitat. Les Posidònies són els boscos del mar i tenen un rol molt important en frenar les onades i protegir els litorals de l'erosió enfront de les tormentes, i les seves funcions doncs són molt importants també en l'acció climàtica. Una de les causes principals de la degradació de la Posidònia és la pesca, especialment d'arrossegament, que rascla els fons arrencant tot el que es troba al seu pas. Per tant, va néixer un projecte amb els pescadors i la Universitat de Barcelona de protecció de la Posidònia. La primera part va ser un treball de cartografia que vam fer. No hi havia GPS en aquest temps, no hi havia tampoc sistemes de mapificació, sí, com hi ha ara. O sigui que el vam fer a map i en el barco, en els barcos amb els pescadors, i quan treien fulles de fanerogama ho marcaven, quan no treien ho marcaven, i ells també sabien més o menys l'extensió i límit de l'algue. O sigui que vam fer aquest primer treball. Llavors l'amic Josep Maria Gili va fer immersions submarines per verificar aquest mètode, te'n recordes? Sobre uns quants punts. I tots estan correctes, si me'n recordo bé. Aquí no puc posar la pota. Una segona part va consistir en instal·lar unes proteccions als primers arrecifes artificials per evitar el pas dels barcos de rossec. Això cal dir que ha permès a l'Alguer de desenvolupar aquest ecosistema dens i ric i ha influït en la reproducció d'espècies comercials. Per tant, els pescadors estan contents. I tot això, cal insistir, no sé si hi ha pescadors aquí, avui, però en aquell moment l'aval dels pescadors va ser extremadament important per portar a terme aquest projecte. Sense ells no hauríem pogut fer res. I són ells després que van anar controlant la confraria de Vilanova i la Gertrú. I a l'època era una primícia. Per tant, passaré una miqueta a altres coses. Parlaré aquí per subratllar les tres línies de treball que van donar sentit a la tasca d'educació ambiental, que era la recerca aplicada al litoral i al mar, i la gestió que es va fer de la Posidònia en el meu temps, per almenys, amb els pescadors. Després vaig tenir l'oportunitat de fer conèixer tot aquest treball pionier quan el 1988 el professor Joan Martínez Allier em va invitar a donar classes de doctorat a la UAB sobre aquesta experiència. Per tant, doncs, vaig estar 2 o 3 anys explicant l'experiència a la Universitat Autònoma de Barcelona i solament volia acabar amb un poema, una petita frase d'un poema de Baudelaire que he traduït al català: l'home lliure sempre estimarà el mar. I realment, i amb el temps que corren, el mar cal cuidar-lo molt perquè té una funció essencial per a la nostra biosfera, no solament la biodiversitat, sinó l'espai on vivim per viure, perquè bueno, és un pou de carbó i ens dona oxigen. Bueno, doncs gràcies a tots. Estic molt contenta que hi hagi gent jove aquí per reprendre feina i continuar. Realment es necessita. I bueno, els felicito tots i felicitats al SEM per molts anys.
Gràcies.
François Breton. Era ella una de les impulsores del Centre d'Estudis del Mar quan d'aquests temes mediambientals se'n parlava ben poc, quan el centre va tenir l'oportunitat de comptar amb un edifici que era aquesta sessió que havia fet el president de la Diputació de Barcelona en el seu moment, Francesc Martí Jusmet, i evidentment tot un projecte per endavant. En representació de l'Ajuntament, Joan, hi havia la regidora Carme Gasulla.
Carme Gasulla, que estava també doncs agraïda a la Diputació de Barcelona per aquest anunci del pla de millores a futur de la instal·lació, doncs agraint especialment doncs això, que també aquesta perspectiva climàtica, com no pot ser d'altra manera en un centre que es dedica precisament a això, doncs es pugui contemplar amb un horitzó de diversos anys vista. Escoltem-la.
Si una cosa caracteritza el diputat és anar per feina, anar per propostes concretes, i això m'encanta i ens encanta, perquè des del govern de Sitges, des del qual us faig la benvinguda i parlo en el seu nom, estem encantades que avui el SEM compleixi 40 anys i més anys que ha de complir. I has parlat d'edifici, has parlat de tots els projectes que voleu tirar endavant, i nosaltres doncs rebem aquests projectes amb els braços oberts, perquè per nosaltres és un referent, però és un referent no només com a edifici, sinó que és un referent des de l'àmbit d'educació ambiental. Forma part de la història de Sitges, forma part de la cultura de Sitges, de la cultura blava de Sitges. I aquí em vull adreçar molt especialment al personal que hi treballa. Jo he vist en primera persona la dedicació, l'entrega, la passió que posen en la seva feina, i la tasca que feu, que heu fet i que tirareu endavant és no només imprescindible, sinó que és impressionant, perquè el que demostreu sobretot és amor pel mar i amor per la vostra feina, i això arriba als nanos i els nens i les nenes que visiten cada any el Centre d'Estudis del Mar. I quan una cosa es fa amb amor, els resultats sempre són molt bons. I per això volia destacar per sobre de tot aquesta entrega, perquè esteu donant a conèixer el que és el nostre entorn, el que és el nostre litoral. I és fonamental aquesta tasca com a referent a l'educació ambiental, molt especialment en els temps que estem vivint, amb uns temps molt complicats d'emergència climàtica, i cal responsabilitzar tothom de que les nostres accions individuals tenen una influència no només local, sinó també global. I per això vull destacar doncs, aquesta tasca que és per nosaltres fonamental. I també vull parlar de salut. Ja sé que potser sorprendrà, però els nois i les noies que escolten els monitors i escolten la gent que treballa en el Centre d'Estudis del Mar, aprenen que cuidar el nostre entorn, cuidar el nostre planeta, és cuidar-nos a nosaltres i cuidar la nostra salut. La salut del planeta és la nostra salut. I a banda de totes aquestes propostes que us ha explicat el diputat i que nosaltres estem en la mateixa línia i amb les ganes enormes de poder construir encara més accions d'aquest estil a Sitges, volem dir que el SEM és Sitges i Sitges és el SEM, però el SEM és de tothom. I a mi m'agradaria, per damunt de tot, dir-vos que nosaltres ens trobareu sempre al costat. Ja li he fet arribar també al Pau que la nostra intenció és que ampliar encara més aquesta tasca educativa i que arribi encara més als centres educatius de Sitges i que formi part dels plans educatius dels centres, perquè creiem que és fonamental per entendre que és molt, molt important conscienciar-nos de que els residus que aboquem en el mar, la cura del litoral, la cura dels ecosistemes són fonamentals des de ben petits per entendre que sense aquestes accions és impossible que el nostre entorn no millori. Per tant, un aplaudiment des de l'Ajuntament al que esteu fent. Insisteixo que crec que estem en la mateixa línia d'actuació i el que us encoratgem és que seguiu treballant i que no siguin 40, sinó que siguin molts més anys i que moltíssimes felicitats. Moltes gràcies.
Carme Gasulla, i ens queda l'actual, diguem l'actual, perquè és clar, és que va arribar a la direcció del Centre d'Estudis del Mar l'any passat.
Sí, correcte.
El 2022. A
principis de l'any passat, Pau Aguiló, que va venir aquí a la ràdio i doncs això, que estava també molt content de poder explicar en tot el que doncs, preveuen que canviarà al Centre d'Estudis del Mar.
I no només des del punt de vista de l'edifici, de l'equipament, sinó sobretot del programa educatiu del Centre d'Estudis del Mar, que incorpora, com deia en Pau Aguiló, quelcom que fa 40 anys ningú en parlava, que és el canvi climàtic, l'emergència climàtica i les seves conseqüències.
Primer de tot, agrair-vos la vostra presència avui, que ens acompanyeu en aquest acte de celebració dels 40 anys del CEM. També agrair la inauguració, les paraules que han fet tant el Marc Serra com la Carme, perquè bueno, sempre escoltar que es posa tant en valor la feina que estàs fent dia a dia pues, fa molta il·lusió. A més, em consta que moltes o algunes de les persones que esteu avui aquí teniu alguna relació en el passat amb el Centre d'Estudis del Mar i, a més, amb tota l'explicació que ens ha fet la Breton, doncs això, no? D'on venim, ja ho tenim una mica més clar. Llavors, cap al bon anem, jo m'agradaria destacar fonamentalment tres idees. La primera d'elles és que, fruit de tota aquesta feina, fruit d'aquests 40 anys, hi ha un projecte educatiu molt consolidat. Això vol dir que el Centre d'Estudis del Mar és conegut i reconegut per moltes escoles, tant de la comarca del Garraf com del resta de la província de Barcelona, que cada any doncs, ens fan confiança i es posen en contacte amb nosaltres per treballar doncs, això, amb els nens i nenes o ja més grans, des d'infantil fins a batxillerat, al voltant de l'apropament del coneixement del que és el medi marí, la biodiversitat marina, l'impacte del canvi climàtic, zones costaneres, etc etc etc. I si tot això és així, és degut en bona part, ja s'ha comentat anteriorment, però crec que hi ha que posar-hi més èmfasi, a la feina que durant 30 anys ha estat fent la Flora al cap de l'equipament. Doncs penso que la Flora ens ha deixat un bagatge molt maco, que és aquesta feina amb les escoles, i és a partir de tenir consolidat això que el nou equip de treball que hi ha ara al CEM, el Jesús, l'Anna, la Leire, és on nosaltres ens podem plantejar noves línies de treball amb la tranquil·litat de que tenim un coixí que ja de per si dona sentit al que és un equipament d'educació ambiental marina. Com a segona idea, que també ja s'ha vingut comentant, és tot el tema de l'obertura de l'equipament. Pensem que si bé el tema de les escoles ho tenim molt enfortit, Pues bé, podem apretar una mica més el que és l'obertura de l'equipament a la relació doncs, més fluida, més centrada en què és buscar les aliances a l'hora de desenvolupar els projectes amb el conjunt de les administracions del territori, les entitats que estan mirant cap a mar, bé, en fi, tota la gent que està enfocada des d'un punt de vista educatiu o que pot tenir alguna repercussió educativa a l'hora d'apropar el que és la realitat del litoral, doncs pensem que hem de fer tota aquesta feina d'obertura, de col·laboració, per tal de poder al final oferir un millor servei a la ciutadania en aquest àmbit. Amb aquest marc general d'obertura, el que estem darrerament és això, potenciar aquesta relació amb el que poden ser els ajuntaments, equipaments significatius del territori com les biblioteques, altres equipaments d'educació ambiental marina que hi ha en el territori, espais d'investigació, l'ICM, la Federació d'Activitats Subaquàtiques de Catalunya, etc. Volem anar cap a aquesta línia i en aquest marc general el que estem desenvolupant són una sèrie de projectes que estan emmarcats per una banda més enllà del tema pròpiament educatiu amb escolars, etc., amb el que és tot el tema de ciència ciutadana. Creiem que això ens dona un paraigües molt interessant per fer participar, diguem-ne, a la ciutadania a l'hora de generar coneixement al voltant del medi marí. Estem, per tant, fent activitats al voltant de lo que és l'observació de la natura, biodiversitat de les platges, biodiversitat dels colls, aus marines, tot el tema de les deixalles, identificar i quantificar el tipus de deixalles que tenim a les platges, etc., etc., etc. Estem treballant en aquesta línia de tal manera que també estem contribuint a nodrir doncs, les diferents plataformes de ciència ciutadana que s'estan impulsant des de l'Institut de Ciències del Mar, tot el tema de Minca. Ara l'altre dia llegia un article, no sé si ho dic bé, en què en els darrers tres últims anys en tot Catalunya s'han identificat al voltant de 44.000 espècies marines de litoral amb la col·laboració de persones voluntàries i que fins i tot s'ha pogut identificar alguna espècie que no era que no s'havia avistat en les nostres aigües, diguem-ne, no? Llavors, des d'aquest punt de vista, nosaltres volem posar el nostre gra de sorra en aquesta línia. També, agafant una mica l'explicació que feia la Breton, aquest any hem començat a desenvolupar un projecte al voltant de la Posidònia. Tenim dues estacions de seguiment a les praderies de Posidònia de davant de Vilanova. La intenció és treballar-ho també amb submarinistes voluntaris. Ara veig el Guillermo, el president de la federació, que ens acompanya i ens està ajudant a tota aquesta feina. I què més? Més enllà del que és ciència ciutadana, estudi de Posidònia, etc., doncs també estem organitzant activitats de cap de setmana dirigides a públic familiar, a ciutadania en general. En aquest sentit estem organitzant les activitats en tres grans eixos temàtics, un que són els itineraris de natura propis d'un equipament d'educació ambiental, després tot el que són activitats infantils i familiars i finalment el que són activitats més de caire cultural artístic que vindria a ser apropar-nos des d'un punt de vista ambiental a tot el tema marí de litoral, però tenint sempre en compte el bagatge cultural que també hi està enllaçat, no? I ja per acabar, la tercera idea que us volia comentar era també tot el tema que en Mercè Rayau ha plantejat en la seva inauguració de la jornada, que és tota l'adequació que volem fer de l'equipament. Per una banda, volem revisar el que és l'espai expositiu. Ara actualment tenim un espai expositiu que ens va molt bé per treballar amb les escoles i donar a conèixer Espai Marí Costes de Garraf, que és xarxa Natura 2000, posar en relleu el valor de les praderies de Posidònia com a element més característic d'aquest ecosistema, però hi ha alguns temes que sí que podem potenciar-los, que en el moment que es va fer l'exposició doncs no eren tant d'actualitat, com és sobretot impacte de canvi climàtic en zones costaneres, posar més èmfasi en tot el que implica la contaminació, les deixalles marines, etc. I una altra sèrie d'elements que creiem que podem millorar el que és aquesta exposició, i sobretot donar-li un enfocament d'oferir coneixement de què és el que s'està treballant en el territori en aquesta línia. Així és, aquest espai és positiu, que tenim pensat poder-lo inaugurar cap a primavera, octubre de 2025, ara veurem a veure si hi arribem, i en paral·lel anirem treballant també tot el que són les adequacions de l'equipament per donar-li també aquesta sensació d'obertura, com comentàvem al principi, des de la valla, té temes, alguns temes d'accessibilitat i també recuperant doncs, l'aigua del pou que m'ha identificat, ara l'estem analitzant, hem vist que és aigua potable, vàlida per a tots els usos, és a dir, no està salinitzada, i a partir d'aquí volem aprofitar tot aquest tema conjuntament amb, a nivell, ja veurem si podem ser, fins a quin nivell podem ser autosuficients a nivell energètic, però també, com comentava el Marc, apostar per tot el tema de les renovables, fotovoltaica, etc. I bé, aquestes eren les qüestions que us volia comentar. Projecte educatiu consolidat, moltes ganes de col·laborar i de treballar amb totes les entitats i institucions del territori interessades en tenir un medi marí i un litoral sostenible i saludable. I per acabar, tota aquesta feina que estem per adequar a l'equipament. Res més, moltes gràcies.
Per tant, aquest és el calendari. Primavera-octubre del 2025. Perquè totes aquestes, diríem, iniciatives que posa en marxa el Centre d'Estudis del Mar, que començaran, bé, començaran entre les que seran segurament més visibles, canviar la tanca. Perquè sí que és cert que aquesta tanca dificulta molt poder veure l'entrada de la casa. Ai, vostès pensaran, a veure què fan... Perquè al passeig marítim també hi ha una col·lecció de tanques i d'entrades a les cases, diguem-ne que singular. Canviar la tanca, actuacions a la pèrgola per convertir l'espai en un refugi climàtic, la font de lliure accés, la inversió en aconseguir que l'edifici sigui autosuficient en energia i aigua, utilitzant el pou, aquest pou d'aigua dolça, i... la renovació d'exposicions, els programes per a les famílies i els projectes educatius. Llarga vida al SEM, 40è aniversari. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
A les 4 en directe al ple municipal, demà el resum del ple municipal, però abans saludarem Oriol Castro. Però farem com en el menjar abans de les píndoles, una mica de coixí i després anirem pel ple. Que passin un bon dimecres. Fins demà. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia... al matí amb nosaltres.